I molts van ser els deixebles de Miles, i molts d'entre ells van ser els seus apòstols, apòstols de Miles. N'hem triat 12, però podrien ser 24, 36 o 48. Es multipliquen com els pans i els peixos, apòstols de Miles. Apòstols de Miles. Un programa de Núria Noguera i Carlos Fanfreda.
William Vandendecker era un capità de barc holandès que tenia molt males puces. Una vegada, quan estava a punt de doblar el cap de Bona Esperança, es va trobar al mig d'una tempesta esfereïdora. Emprenyat com una mona, es va posar a renegar, com era habitual en ell, i a cagar-se en Déu i la mare que l'havia parit. Per allà a la vora hi rondava un dimoni fi d'orella que, en sentir tan agredós ruixat, de seguida va entreveure una possible oportunitat de negoci. Segurament Vandendecker no coneixia la dita mallorquina que diu: a dimonis ni a banquers no fiïs els doblers. I si és que la coneixia, en aquell moment tampoc estava per romansos. La qüestió és que es va deixar entabanar i va signar un contracte segons el qual, i a partir d'aquell mateix moment, podia navegar tranquil·lament per tots els mars immune a qualsevol entrebanc que li pogués plantejar aquell déu al qual renegava mitjançant la naturalesa i les seves inclemències. Però Déu, que és un puta i al qual no se li pot amagar, va acabar descobrint el tinglado. Els dimonis, com els banquers, mai els toca de rebre el canvi. Vandendecker va ser condemnat a navegar eternament sense rumb, sense la possibilitat de tocar mai més terra i ni tan sols de poder-se acostar a cap port. Des de llavors, a mig, el seu vaixell se'l coneix com l'holandès errant i són molts els mariners de la mar que asseguren haver-se trobat amb aquesta embarcació fantasma. Mai, però, si s'han acabat d'acostar del tot temorosos del que els hi pogués passar. Tampoc l'holandès errant ha tocat mai més terra ferma, encara que una vegada va estar gairebé a punt de fer-ho. Va ser aquell dia que Moisès, amb el desert a l'esquena i els egipcis al cul, va allargar el seu braç sobre les aigües del Mar Roig per mirar d'escaquejar-se tant d'una cosa com dels altres. En aquell moment, les tropes del faraó estaven realment emprenyades perquè veien com s'estaven quedant sense dones de fer feina ni esclaus. I quan ja estaven a punt d'empaitar-los els fugitius, Déu va fer que s'obrissin les aigües de la mar. Vandendecker, totalment aliat als conflictes entre israelites i egipcis, vaguejava avorrit per les aigües del Mar Roig i l'holandès errant es dirigia directament i en perpendicular cap a l'escletxa que s'acabava d'obrir. Ja tenia la proa suspesa sobre la muralla d'aigua quan Déu va veure la cagada que estava a punt de produir-se i ràpidament va dir a Moisès que tornés a estendre la mà en direcció contrària per fer retornar les aigües al seu lloc. I així va ser. Els israelites van poder arribar aixuts a l'altra riba. Amb la ràpida remuntada de les aigües, Vandendecker no va arribar a tocar terra ferma i els egipcis, per la sempiterna cançó dels danys col·laterals, van morir tots ofegats. partir d'aquell moment, el capità holandès va començar a al·lucinar mandarines. A tot hora veia carros egipcis entrar i sortir de l'aigua carregats de peixos i llances. Quan li semblava veure un parell de peixos dins la mar, aquests se li multiplicaven en progressió aritmètica, i quan ja feia hores que tenia el sol penjat damunt del cap, ell encara veia sortir disparats per l'horitzó pans i llonguets en progressió geomètrica. Tot un calvari d'al·lucinacions que només podia mitigar intentant escriure novel·les dolentes a l'estil de Lovecraft o bé regalant-se amb les notes més greus que feia sortir del seu contrabaix. Llavors s'asserenava i la mar calmada començava a cobrir-se de tulipes, molins de vent i boles de formatge. Encara que anglès de naixement, Dave Holland no pot amagar pel mateix nom els seus orígens continentals. No li sabem cap branca familiar que el pugui emparentar amb els Van der Decker, però la manera de tocar el contrabaix d'aquest apòstol ens deixa tots al·lucinats, com al·lucinat va quedar Miles el primer dia que va escoltar-lo. En el nostre programa d'avui documentarem la seva trobada i parlarem de la seva vida i miracles, i evidentment escoltarem la seva música. I bé, per comptes de fer-ho d'una manera cronològica, ho hem fet amb la dels demés, com la dels demés apòstols. Aquesta vegada ens muntarem, és el mal que tenen les al·lucinacions, un tast numerològic i progressiu de les diverses formacions que ha arribat a liderar aquest llamp de musicars. I comencem pel número 2, concretament per aquest enregistrament que va fer a doble contrabaix l'any 1971, quan feia molt pocs mesos que havia deixat de militar en el grup de Davis. Song for Claire, una composició de Dave Holland que hem extret del primer enregistrament que va fer com a líder pel febrer de l'any 1971. Music from Two Bases. La titularitat d'aquesta ocasió La compartia amb Bear Phillips, l'altre contrabaixista del disc, i amb aquesta encetava una extensa tanda de col·laboracions amb ACM que duraria més de 30 anys, des dels seus primers discs més experimentals fins al del més famós i popular quintet del contrabaixista. Però això ja hi arribarem més endavant. Holland havia nascut a Wolverhampton, Anglaterra, el dia 1 d'octubre de l'any 1946. Va aprendre a tocar diversos instruments de corda de forma autodidacta. Als 4 anys ja s'ho feia amb l'ukulele, als 10 amb la guitarra i als 13 amb el baix elèctric. Quan en tenia 15, va deixar l'escola per dedicar-se a tocar professionalment amb un grup de música de ball. Molt aviat, però, va descobrir el jazz i les seves pessigolles. Quan un bon dia va llegir que Ray Brown havia guanyat el premi de la crítica de la revista Downbeat, va córrer a comprar-se'n tots els discs que va poder replegar. Al cap d'una setmana d'escoltar-los, ja s'havia comprat un contrabaix com Déu mana i començava a remenar-lo. Ben aviat descobreix Leroy Vinegar i l'obra dels seus grans mestres, Jimmy Garrison, Charlie Mingus. La influència d'aquest darrer en la seva manera de tocar el contrabaix es pot escoltar molt clarament amb aquesta propera il·lustració musical que us volem proposar. Es tracta d'African Lullaby i ens la interpreta amb la seva formació de trio, juntament amb el saxofonista Steve Coleman i el bateria Jack DeJohnette, des del disc Triplicate. Anem pel 3. Thank you. El saxo alt de Steve Coleman, el contrabaix de Dave Holland i la bateria de Jack DeJohnette ens acaben d'interpretar African Lullaby, un tema tradicional que va arranjar el contrabaixista per al seu disc Triplicate, enregistrat a Nova York pel març del 1988. Com podeu comprovar, la capacitat de Holland per a captar músics bons per als seus projectes és directament proporcional a la fama que el contrabaixista va adquirir després del seu pas pel grup de Davis. Però aquí encara no hi havíem arribat. Anem-hi. L'any 1964 es trasllada a Londres i es posa a tocar el contrabaix en petits clubs al mateix temps que comença a estudiar-lo seriosament amb James Edward Merritt, el principal titular de la Simfònica de la BBC. És aquest mateix que li recomana d'anar a la Guildhall School. Holland se'l creu. Hi va i en surt amb un títol a la mà amb només 20 anys. Immediatament comença a treballar com a músic d'estudi i es converteix en el contrabaixista oficial del principal club de jazz de Londres, el Ronnie Scott. És allà on pot fer l'obó i millor tocant amb els jazzmans britànics, John McLaughlin, Evan Parker, John Sherman, com dels músics nord-americans que es passen per la ciutat, Coleman Hawkins, Ben Webster o Joe Henderson. Un bon dia de l'any 1968 estava fent de taloner per al trio de l'apòstol Bill Evans, el cel dels Ivory Sia, quan Miles Davis, acompanyat per Philly Joe Jones, es va deixar caure pel club. Va ser amor a primera vista, i dues setmanes més tard ja era a Nova York substituint a Ron Carter en la segona tanda d'enregistraments de Filles de Kilimanjaro. Anem ara a escoltar-lo en la formació de quartet. Mantenim Steve Coleman i afegim Kevin Eubanks a la guitarra i Marvin Smith a la bateria. I van 4. Color of Mine, una preciosa composició de Dave Holland que ens va deixar enregistrada en el seu disc Extensions de l'any 1989. Al costat del contrabaixista Steve Coleman tocava el saxo alt, Kevin Eubanks la guitarra i Mervyn Smithy Smith la bateria. Com heu pogut comprovar, el color de la ment de Holland no està gaire allunyat en la paleta de les tonalitats carnoses de Beaches Brew de Davis. I és que ambdós van ser protagonistes d'una de les èpoques clau de la història del jazz. Ja hem comentat que pel setembre de l'any 1968 s'afegia l'enregistrament de Filles de Kilimanjaro substituint a Ron Carter. En aquells moments, Miles tenia al cap una nova sonoritat a la qual només es podia apropar mitjançant una electrificació progressiva de la seva música. Holland, mestre tant del contrabaix com del baix elèctric, li servia perfectament per poder materialitzar els seus invents. Junts van enregistrar amb diverses formacions i en poc més de dos anys discs tan bàsics com In a Silent Way, Beaches Brew, Black Beauty o Life Evil. Però a part de participar en tots aquests enregistraments, Holland va esdevenir el baixista, contrabaixista del grup de treball o de laboratori de Davis, conjuntament amb l'incombustible Wayne Shorter, amb Chick Corea i Jack DeJohnette. És a dir, el que coneixem com el Lost Quintet, o el quintet perdut de Davis, ja que no ha quedat cap enregistrament fet a l'estudi d'aquesta formació. Per sort, però, circulen varis enregistraments fets en directe d'aquest tercer i mig fantasma quintet del mestre. I parlant de quintets, ja és hora que escoltem a Holland dirigint la formació que més fama i reconeixement li ha donat fins ara. Anem, doncs, pel 5. En un primer moment, el seu quintet incluïa encara el gran Steve Coleman, però molt aviat un altre saxofonista s'hi havia de posar al capdavant, Chris Potter. Amb aquest, més Robin Eubanks al trombó, Steve Nelson al vibràfon i Billy Kilson a la bateria, Holland engegava una formació que ha esdevingut un dels quintets de referència del panorama actual i que, per sort nostra, encara segueix en funcionament. Escoltem-ne Private Directive. We'll be right back.
R90.org. Recorda aquesta adreça. Ràdio 90 Internet, amb tota la informació de la nostra programació. Què està sonant? Quines novetats hi tenim? Emissió en directe i també programes a la carta en podcast. Ja els pots descarregar i escoltar quan vulguis. Comparteix Ràdio 90 a R90. Ràdio 90, la ràdio lliure i cultural de la Garrotxa.
Això que estem escoltant de fons és el darrer disc que ha editat Dave Holland fa unes poques setmanes. Es tracta d'una promíscua i saludable col·laboració amb el guitarrista flamenc Pepe Avizuela, la qual ha donat uns resultats artístics de primera categoria, ben al contrari del que sol passar amb aquest tipus d'invents. Els deixarem a tots dos que pasturin per aquí sota, ja que nosaltres hem de continuar amb aquesta neuròtica numerologia que ens hem imposat per al programa d'avui. Abans de la falca havíem arribat al 5, un nombre clau en la carrera del contrabaixista. Ara toca passar al 6. Per l'agost de l'any 2007, Dave Holland es tancava als estudis Avatar de Nova York amb una formació i uns músics poc habituals. El trombonista Robin Eubanks n'era l'única excepció. Hi trobem, per exemple, el piano, un instrument força alienígena en els discs del contrabaixista, al davant del qual s'hi asseia Mulgrew Miller. També assentat, però en aquest cas davant la bateria, ens trobem amb una altra novetat, Eric Harlan. Hi trobem un trompeta, Alex Sashes Sixpine. i el paper del saxofonista l'interpreta Antonio Hart. A partir d'ara, aquests dos músics ens acompanyaran en la resta d'audicions. El sextet de Holland ens va deixar un disc fantàstic anomenat Pas i Ton, i aquest us convidem a escoltar-ne la composició Fast Track. Antonio Hart, el saxo alt. Robin Eubanks, el trombó. Alex Sipiagin, a la trompeta. Malgrim Miller, al piano. Eric Harlan, a la bateria. I no podia ser d'una altra manera, David Holland, al contrabaix, ens acaben d'interpretar Fast Track, una composició que hem escollit del seu disc Pass It On, de l'any 2007, i que ens ha servit per il·lustrar la música del contrabaixista sota la influència del número 6, és a dir, amb la seva formació de sextet. Cal dir que tots els que hem escoltat fins ara és el primer disc que Holland va enregistrar, per la discogràfica ACM. L'any 2005, amb l'argument de poder tenir un millor control sobre la seva producció musical, va posar en funcionament Dare to Records, un segell independent amb el qual ha anat editant des de llavors tots els seus discs. És amb aquest segell que aquest any ha editat els seus dos darrers discs, el Hans, que tenim posat de música de fons, i aquest en formació d'octet amb el qual us volem obsequiar ara. El seu títol és Pathways, i de fet es va enregistrar en directe al Birdland de Nova York pel gener de l'any passat. Els músics que fan els vuit són els del seu quintet habitual: Chris Potter, Robin Eubanks, Steve Nelson, Nate Smith a la bateria, amb l'afegit d'Antonio Hart i Alex Sipiagin que acabem d'escoltar a Fast Track, més la incorporació de Gary Smolian al saxo baríton. N'escollim la composició anomenada Blue Jean. Això era Blue Jean, a càrrec de l'octet de Dave Holland en un enregistrament fet al Birdland de Nova York pel gener de l'any 2009 i que ha editat fa pocs mesos la discogràfica del contrabaixista Dare to Records en el disc Pathways. I poc més temps ens queda abans d'acomiadar-nos pel programa d'avui. Només dic que del 8 saltem al 13 i que us deixem amb el segon i darrer disc que han registrat fins ara la Big Band del mestre Holland. El seu títol és Overtime i fou enregistrat, també, als estudis Avatar de Nova York, en aquest cas pel novembre de l'any 2002. Us convidem a escoltar-ne la composició que el contrabaixista va voler anomenar Last Minute Man. Esperem que us agradi tant com a nosaltres, i ara sí, benaurats-hi a Miles, benaurats-hi a Holland també, i amb tots vostès ja quedarem per la setmana que ve.